L'habitació dels pares, amb Núria Lleonart.
Benvinguts. Som dimecres, les 9 del vespre, i qui us parla, la Núria Lleonart, us convida a entrar a la vostra habitació, l'habitació dels pares. Recordar-vos, que sempre me'n descuido, que el divendres repetim. El divendres a les 10 ens podeu tornar a trobar aquí al 107.7, repetint el programa de dimecres, i a partir del dilluns següent podeu entrar a la web de la ràdio i a Ràdio La Carta podreu escoltar-nos o descarregar-vos el programa que més us agradi. Dit això, tornem a ser aquí i avui també m'espera un programa plàcid, aquests que avui també em donen vacances, perquè tornem a tenir professionals de l'educació. Tornem a tenir professionals de l'educació del camp del 0 als 5 anys i permeteu-me, doncs, qui no em va seguir el primer programa, doncs, dir-vos que faig una mica de festa perquè elles en saben una miqueta més que jo d'aquesta edat. I a més avui, més que mai, el tema intentarem enfocar-lo, ja sabeu que sempre intento enfocar-lo, però acabem parlant de moltíssimes coses, espero que per tots vosaltres interessants, però intentarem enfocar-lo amb exactament per què una escola bressol o per què una llar d'infants o per què diferents projectes que englobin l'estimulació i l'aprenentatge en aquests 0 a 5 anys i de quina manera hem d'escollir-la i quina és l'actitud que com a pares hem de tenir davant d'aquesta escola. Jo també m'atreviria, seria una mica agosarada, a demanar també quina actitud a nivell social hem de tenir cap a aquesta etapa, perquè a vegades fins i tot jo se m'escapa, La guarderia, no, nois, oblidem això, no, allà no guarden, On guarden, que tampoc seria ben bé això, però bueno, on guarden, perquè és així, seria més aviat una ludoteca, és a dir, allà és un lloc on anem a fer jocs durant un moment determinat, una estona determinada, i després marxem i els pares ens poden deixar. La guarderia seria, per exemple, deixeu-me frivolitzar una miqueta, l'espai que hi ha a l'IKEA, Que tu arribes, has d'anar a buscar el que sigui, llençols, i aleshores, bueno, deixem els nens allà, i això seria la guarderia. L'altre és una llar d'infants, una escola de primera infància, jo també m'agrada dir-ne, és més llarg, però m'agrada dir-li així, i a més, cada vegada, com que ens estem prenent i hem entès que s'ha de prendre amb seriositat aquesta etapa, estan esdevenint projectes cada vegada més interessants, i ja ho vaig dir en el primer programa sobre aquesta edat, sobre l'educació en aquesta edat, i és on s'estan movent més coses a nivell de canvis educatius. Amb aquests professionals que ocupen aquest espai és amb qui s'està revolucionant les històries. On jo, per exemple, amb el meu discurs de Digital Natives, ara tenim a la Cristina, hola Cristina.
Hola, què tal?
I tenim a la Rosa un altre cop, la Cristina de la Granja Escola, la Rosa del Blauet, van fent que sí amb el cap, i vosaltres potser no ho sabeu, però ara hi ha molts oients a casa que estaran dient, no, ja torna a dir-nos lo dels Digital Natives. Perquè jo sóc una gran defensora d'aquesta idea de que els nens que des de l'any 85 estan naixent i estem educant, estan nascuts en una era digital i ells funcionen d'una manera molt diferent, cerebralment, fins i tot els conductes que els porten a aprendre són uns altres que no pas els que utilitzàvem nosaltres, i és cert que amb els professionals de la vostra etapa, diguéssim, d'edat, és on menys reticències em trobo i més oberts a totes aquestes idees estan perquè ho viuen. Viuen que és veritat que són nens també molt experimentals, molt intuïtius, molt etcètera, etcètera, però també molt digitals. Ja et dic que és potser on s'estan movent cosetes, no? Que probablement facin que les altres bases es vagin encomanant i finalment hi hagi la revolució que crec, des del meu punt de vista, hi ha d'haver-hi, perquè ha de ser una revolució en el camp de l'educació. Bé, dit això, deixeu-me fer una miqueta un incís en aquesta prèvia meva que faig sempre, perquè molts oients estaran dient, ap, Núria, goita-la ella, ara resulta que ens ven les escoles bressol. No, jo no estic venent res, perquè és veritat que durant alguns programes he insistit en que aquelles famílies que sí que poden per estructura familiar, perquè hi ha uns avis, perquè hi ha uns diners que permeten pagar algú de molta confiança que es creï amb el nen, o perquè la mare o el pare no treballen, etc. Sí que insisteixo que crec que des d'un punt de vista psicològic de creixement del nen, és important que els nens, abans de l'any, si es pot, perquè això és important, això s'ha d'anar molt en compte, perquè hi ha gent que no pot, i això pot fer-lo sentir malament. Què vols dir, que ho estic fent malament, que no estic sent una bona mare perquè he hagut de portar el meu fill als 4 mesos a la llar d'infants? No, 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 no està sent una mala mare, repeteixo. Si es pot, és bo que aquest nen estigui amb adults molt propers, pot ser amb els pares molt millor, per això també aquest costum d'ajuntar les vacances amb la baixa maternal per poder allargar doncs, aquests 6 mesos, perfecte, benvingut sigui a aquelles empreses que es puguin fer, des d'aquí també, des d'aquesta petita modèstia, no? Aquesta ràdio de Sant Celoni, demanar a institucions, a societat en general, que comencem a entendre aquesta necessitat i que adaptem també horaris, no? A una realitat, però vaja, si es pot... Sí, m'ho heu sentit a dir, és veritat, he defensat que és important que abans de l'any els nens estiguin a casa amb algun adult molt proper a ells que els estimuli, que els ajudi també a créixer, fins i tot el seu sistema immunològic. També hi ha una part de pediatres que també estan defensant una miqueta això, encara no està del tot format i és bo, no? Dit això, és perquè els oients doncs es situïn, és a dir, no estic dient res que no hagi dit abans, sinó que aquells que poden, des del meu punt de vista, crec que és bo que el primer any de vida l'estimulació la rebin d'algú molt proper i adult. El primer any de vida tampoc no és la interacció que fan amb els seus iguals. De fet, el primer any de vida tots sabem què fan els nens, que és jo, perquè necessiten aquest jo, no? I sí, a partir de l'any, any i mig, és quan hem de començar a buscar aquesta estimulació que moltes vegades nosaltres ja no els hi podem donar i que, a més, necessiten per poder experimentar. Podríem dir que fins i tot els 3 i fins i tot els 5, jo també, em podríeu trobar en aquest punt, però també és veritat que vivim en la societat que vivim, tenim el temps que tenim i les feines que tenim, i, per tant, tampoc es tracta de jutjar aquelles persones que no ho poden fer, perquè, justament, per totes aquelles persones que no poden fer-ho, hi ha grans professionals que cuiden a la perfecció dels nostres fills. Jo quan estudiava en un d'aquests màsters que es fan, vaig tenir un gran professor que era xilè i havia viscut tot el tema del Pinochet i la repressió, etcètera, no? I me'n recordo que em va dir, jo en aquells moments treballava en un camp molt més social, en un CRAE, en un centre d'acció educativa, que és on van tots aquests nanos que els pares doncs, no poden fer-se càrrecs d'ells i tenen la custòdia de la Generalitat, però que tampoc no són per adoptar. Aleshores, treballava en aquest camp i feia un màster sobre el dolor, el patiment dels nens, sobretot el maltractament infantil. Me'n recordo que aquest professor, em va agradar molt allò que em va dir, no? I em va dir, ens deia a tots, no a mi especialment, sinó a la classe, ens va fer una reflexió de dir, tots aquells que treballeu en el camp de l'educació sou les persones més altruistes que hi ha a la Terra. I clar, me'n recordo, jo vaig ser la que li vaig dir, home, no. Tampoc, perquè jo tampoc he cregut mai en l'altruisme. L'altruisme és quan fas una cosa per l'altra, normalment tu et sents satisfeta d'haver-la fet, per tant també busques una mica el plaer, i està bé fer-ho, i està bé no amagar-nos. Però jo vaig dir, home, altruistes no, perquè al final, i em diu, no, sí, totalment altruistes, perquè al final és l'única espècie, els humans, i vosaltres sou l'única part d'aquesta espècie animal que us dediqueu a cuidar les cries dels altres. Això no ho fa cap altra espècie animal. És l'única que vosaltres, a més formeu part d'aquest petit grup, cuideu les cries dels altres. Vaig dir, doncs és veritat, cuidem les cries dels altres i no ho fa cap altra espècie. Sí que una elefantona pot adoptar un elefantet en un moment determinat, però com a estructura social, el fet de dir, deixa'ns el teu fill, estiga tranquil·la, que aquí creixerà sa, creixerà content, intentarem que sigui feliç i a més intentarem ensenyar-li coses. És a dir, realment aquí hi ha un punt d'altruisme molt, molt gran. Bé, dit això, som-hi, resulta que tenim nens i resulta que tots treballem i resulta que hem d'anar a buscar doncs, històries. Quines històries trobem? Què ens trobem en una escola bressol? Què li pot donar al nen l'escola bressol? Per què és important que poguéssim portar-lo, diguéssim, a partir, jo ja et dic, a partir de l'any? No sé si estàs d'acord, Rosa, tu, amb el tema de l'any.
A veure, jo estic d'acord amb el que el nen on està millor és amb la família, evidentment, no? La família és el puntal, no pot faltar. El que passa que, malauradament, evidentment, des de que, i en els temps que corren, que en el nucli familiar han de treballar els dos, tenim uns horaris bastant amplis, horaris molt desajustats en la vida diària de la casa. Doncs, aleshores, evidentment, l'escola bressol neix d'una necessitat, a veure, té una... una funció assistencial, també, no? Una necessitat de les famílies...
Bona això que acabes, aquesta reflexió que acabes de fer.
Aquesta necessitat assistencial, que diríem, seria, per part de la família, perquè si treballen, doncs algú s'ha de fer càrrec dels seus nens, i, per altra banda, assistencial, perquè també, a veure, es cobreixen les necessitats bàsiques dels infants i estem en una etapa, a veure, del 0-3, són molt petits, evidentment, has de cobrir les necessitats bàsiques i vetllar pel seu benestar diari. I, per altra banda, doncs, hi ha tota la funció educativa, evidentment, vetllar pel seu desenvolupament integral, per dir-ho, harmònic, tota la part d'evolució física, motriu, a nivell emocional, a nivell social, hi ha tota la part de socialització dins l'escola Bressol. A l'altre programa dèiem que el nen aprèn a partir de la interacció amb els altres, amb si mateix, amb l'entorn. I a l'escola Bressol, aprofitant que hi ha un clima molt íntim, és un espai privilegiat, penso, perquè és com una segona casa. Som molt conscients de les necessitats d'aquestes edats, de tota la part de les emocions i de que és un moment molt feble per l'infant, que estan fent una gran evolució, però per l'altra banda has de treballar molt tota la part més
afectiva,
evidentment, no? Treballar molt el vincle, si no hi ha vincle és molt difícil arribar en aquell nen, no? Llavors l'escola Bressol es viu com, nosaltres l'intentem veure com una segona casa, donant acompanyament a la família, o sigui, no hi ha cap substitució de cap figura, no substituïm a res ni a ningú, sinó que som conscients d'una necessitat social i acompanyem a les famílies en aquest desenvolupament dels seus fills, acompanyar-los des del carinyo, des de tant els nens com les famílies, eh? No només parlem dels nens, sinó que tenim el privilegi que amb aquestes edats podem fer un vincle molt important amb la família també, no és com una escola que deixes el nen a la porta, sinó que és important que en aquestes etapes la família entri a l'escola, comparteixi, igual com l'escola...
Sí, sigueu com una continuïtat,
sí.
No? O sigui, un espai que continua, no? Llargueu aquell cordó, no? No? Una mica aquesta és la idea que a vegades em dona, no? Tot plegat, el fet de dir, som una extensió.
Sí, a més estem en unes edats, a veure... És que el 0-3 és que són molt, molt febles. Vull dir, una família que ha de deixar el seu fill amb mesos. És difícil, és molt difícil. I nosaltres entenem aquesta situació, acollim a la família, que pugui entrar a l'escola, és importantíssim que entri, que pugui compartir el màxim de temps amb el seu fill. Per això també és una escola oberta, els pares poden entrar, poden participar, a més els animem a participar d'activitats. Si tens un moment, vine. En l'etapa 0-1, com molt bé deies, és una etapa molt delicada. Evidentment, també doncs, fomentem que totes les famílies que vulguin que passin l'estona que puguin a dins l'escola amb el seu fill. No és una... L'escola és l'escola i la casa és a casa, sinó que tots junts formem una comunitat i estem vetllant per la integritat d'aquell nen, no? D'aquella nena. I, evidentment, jo penso que l'important és això, és el compartir aquesta etapa.
Cristina?
Doncs nosaltres, el projecte que tenim dins de la Granja Escola, la veritat és que va néixer amb un objectiu molt concret i era veure una mica experimental. Nosaltres tenim una filosofia més d'educació alternativa, on es treballa molt la persona com a ésser humà, no només dels 0 als 3 anys, sinó tots els nanos que ens passen, que tenim nanos fins als 17 anys, per la gran escola que passen. I la veritat és que volíem saber què passaria amb un grup de nens que els tens un període de temps llarg, pot ser un curs escolar o dos o mig, és igual, fent el que fèiem nosaltres. Nosaltres creiem que la natura és la millor aula per aprendre. I bé, com vam començar amb aquest objectiu, no tant com una llar d'infants, per això nosaltres, per exemple, agafem només un i dos anys, menors de 12 mesos no els agafem, i l'objectiu era a veure què passava, no? Era fer com una mena d'experiment, i la veritat és que cada any i cada mes que passen prenem més de lo que som capaços, perquè al principi nosaltres la idea era doncs, no posar límits, el si puc, aquesta filosofia de deixar caure els nens, de ser, que, o sigui, els nens surten cada dia a passeig 3 hores diàries, plogui neve o faci sol, tenim l'impermeable, les botes d'aigua, tot el curs, des de l'1 de setembre fins que acabem, i quan plou els nens es vesteixen sols, els nens es mengen sols, amb 13 mesos mengen sols, i s'embruten, i que, sí, però ja et dic, és molt experimental. general, eh? Per això no, nosaltres no, no hem volgut ser una llar d'infants, és més un projecte, nostre, és una escola de natura per a nens d'un i dos anys, i els nens, per exemple, només et diré que quan surten de passeig, el dia que toquen al bosc, caminen 3 quilòmetres. Nens de 14, 15, 16 mesos. Eh? Uh-huh. Portem un cotxet per si algú es cansa, pot anar descansant, però a final de curs, de P1, tots els nens acaben caminant. I són nens que munten a cavall, són nens que pugen en carro, tirat per un cavall, són nens que planten a l'hort, són nens que donen de menjar els cavalls, donen de menjar les cabres, les gallines, saben que la palla és per un animal, el pinso és per un altre, no confonen mai, saben que la cabra menja l'enciam i l'altra menja una altra cosa. I, de fet, nosaltres ho podem fer perquè nosaltres tenim... Doncs, tenim tot tipus d'animals, uh-huh. tenim cavalls, tenim... És una mena de dir, aprofitant això, què pot passar si fem això amb aquests nens, no? I llavors, evidentment, a nivell psicomotriu, de fet, quan nens que marxen a P2 i comencen P3 i comencen a l'escola, per exemple, rural, els passen a P5 i depèn de quina, per exemple, educació física o plàstica, les escoles moltes vegades els han de passar segons quins nens a fer P5 també, no? I llavors, uh-huh. i no fem res, vull dir, no fem res especial, de veritat, el que fem és no limitar-los uh-huh. i cada any aprenem a limitar-los una mica menys, perquè el primer any la por, pues cuidado, i cada any estem els nostres nens amb 12, 13 mesos, avui sortien de dinar i baixaven les escales i les pujaven, són 6 esglaons, i llavors pugen a 4 grapes, bueno, però pugen, i baixen, sempre estem un al costat, acompanyant perquè aquest nen no caigui, no es faci mal, però han de baixar ells les escales. Sabeu que, sobretot a grans ciutats, doncs, les llars d'infants posen proteccions a les portes, eviten escales, no hi ha escales, per evitar que els nens, doncs, no caigui, caure. I nosaltres el que fem és no. Nosaltres
aquí en escales podeu caure,
i que aprenguin, i quan aprenen, doncs clar, la seva fortalesa interior és bestial, com, vull dir, és una passada, com es potencia i com es motiva. Nosaltres, per exemple, els colors, nos treballem amb cartolines a dins de l'aula cada dia, quan sortim a la natura, mirem el blau del cel i treballem el blau amb el cel i el verd amb les fulles, que a més el verd hi ha mil tons de verds i que es transforma en marró, i el marró es transforma, cau a terra, i llavors tot això, clar, els nens trepitgen les fulles, coneixen les quatre estacions, vull dir, és més un experiment uh-huh. que no pas algú tan reglat com, per exemple, una llar d'infant que hi ha habitualment, no?, en un uh-huh. poble o ciutat. Llavors, és un experiment molt, molt concret i molt tallat de places, mm. perquè no acceptem més de 20 nens, perquè és algo molt experimental, que mm-hmm. i estem treballant i una mica estudiant què passa amb aquests nens i fem un seguiment d'aquests nens al llarg dels anys.
Mm. Quan fa que ho veu començar?
Ara aquest és el 5è curs.
Per tant, ja teniu 3 cursos que han passat, fet el salt sí. a l'escola ordinària. Ja teniu nens a P5.
Sí. Ara ja tenim nens a P5.
I continueu amb el seguiment d'aquests nens a P5.
Sí, els nens venen normalment o un o dos cops a l'any. Uh-huh. També molts d'aquests nens s'apunten al casal a l'estiu. Uh-huh. I clar, veus, és que la diferència és molt bé. Clar, tenen molt poques pors, això és un avantatge, perquè estem vivint un món plegat de pors, uh-huh. i més avui en dia, no?, que els pares els tenim, la societat, la tele, tot...
Sí, quartem molt,
quartem molt sense adonar-se, ah. I llavors un nen que en un any o dos anys munta cavall, que és molt gran, un cavall fa por, no?, o dona de menjar, li fica la mà dins de la boca d'una cabra, potser per vosaltres és molt poc, però una mà d'un nen se la pot... No se la menja la cabra, però clar, és molt gran la cabra, no?, per un nen, o la gallina, que a vegades, clar, els hi pica... I doncs això fa que aprenguin a ser valents i espavilar-se i a caure i aixecar-se, i si puc i vinga, anem, tirem endavant, no? Mm-hmm. I això fa que, clar, quan t'arriben a comparació als altres nens, fins i tot quan arriben al casal, els he de posar en un grup d'un o dos anys per sobre. Mm-hmm. Perquè la seva fortalesa interior és molt, es veu molt la diferència, no? I més en un espai com la granja, en què no els fem seure, no? Potser en una aula queda més dissimulat, no? Mm. També una altra cosa que hem observat en aquests nens, que tenen molta capacitat d'adaptació, perquè a la granja és un lloc on passen molts nens, molts mestres, i que els nens, com surten a passejar, no estan tancats, clar, veuen constantment molta gent. El Quique del cavall, la Lore, que és la cuinera, la Lucy, que és la que neteja, després a tota molta gent, els monitors, vull dir, hi ha moviment bestial de gent, i llavors són nens que, curiosament, quan comencen P3, els adults no els hi fa tant respecte o tanta nosa com potser els nens que han estat, sobretot nens que han estat, per exemple, a casa, no? Uh-huh. Es nota molt.
Sí, aquest és el, d'acord amb el que estaves dient, el fet que et dèiem dels nens que estan escolaritzats uh-huh. tan petitons, sí. no? Aquest aspecte social, uh-huh. aquesta socialització. O sigui, tenen molts més estímuls a nivell de, tant dins l'aula, quan parlem d'escola bressol, com de l'entorn. Vull dir, dins l'escola també les activitats que es fan són molt obertes, que el nen es pugui explayar, pugui expressar, pugui experimentar, manipular... I a part també doncs, tenim molt en compte doncs, tot el treball d'entorn, també quan deies lo de les fulles, sí. doncs, tot l'aprenentatge. Que ara no anem a aprendre el color vermell, avui toca treballar el color vermell. No, el nen aprèn del dia a dia, de les activitats diàries, sinó que tu has de tenir-ho present i quan estàs parlant vols aigua, et dono l'aigua amb el got vermell o te sentes a la cadira de color verd. Es treballa de manera molt natural. Has de tenir present el que toca treballar, presentar l'espai, donar la possibilitat de que ell pugui manipular i treballar en aquell espai. Tu ja saps que allà hi ha les condicions òbvies perquè pugui fer l'aprenentatge que pertoca, però sense guiar uh-huh. excessivament, no? L'escola Bressol hi ha aquesta llibertat uh-huh. que fa que a partir del joc, perquè en aquestes edats juguen, també hauria d'anar una llança de que els nens a l'escola Bressol només juguen, no? Però és que és a partir del joc que aprenen,
sí.
no?
Aquí, totes dues, Cristina, com, sí. I que juguin molt, sisplau.
Que juguin molt, no?
I constantment, sisplau.
Clar. Llavors és presentar-los el material, l'espai, i a partir d'aquí, ells amb el joc, a partir de la pròpia intenció, ells van aprenent. El desig és el motor de l'aprenentatge. Si ells volen fer una cosa, uh-huh. allò els hi servirà. Rebran alguna cosa a canvi. Si ho fan perquè toca, si tu un nen li dius dibuixa, i en aquell moment no té ganes de dibuixar, et farà un gargot. Per ell no té sentit, per tant no li ha aportat res. No? En canvi, si tu presentes els espais, per això també treballem una mica amb racons, amb espais oberts, el nen pot escollir. Tu saps que tot el que tens allà té un motiu de ser-hi, i amb tot el que hi ha es pot aconseguir un aprenentatge, sigui motriu, sigui cognitiu, sigui del que sigui, tot li aportarà algun aprenentatge en aquell nen. Per tant, és igual on te triï jugar. I si és ell el que tria, ho està fent amb intenció, ho està fent amb desig, i tot allò li retorna. Amb escreix.
Jo penso que en aquesta tessitura, no? Si el porto a un lloc o no, penso que l'important en aquesta etapa és donar recursos al teu fill. I a més, aquests recursos li pots donar tu, perquè mira, estàs al paro, doncs mira, però surt a passejar pel bosc, porta'l a una granja del veí.
Qualitat, que això sí, aquí, clar. En aquest programa, ja fa molt de temps que sempre faig servir la mateixa expressió. No es tracta de quantitat, es tracta de qualitat. Sí. Hi ha gent que dona molta quantitat, però molt poca qualitat. Per això la reflexió això. També em va bé. Bueno, com que, a més ara, justament ens estem trobant, no?, amb aquestes situacions de, sí. com que, bueno, estic a l'atur, no tal, no sé què, doncs em quedo amb el nen. Sí, però no ha de ser una força, eh? És a dir, t'has de quedar amb el nen i has de dir,
mira,
fer tot aquest treball.
Vull, el que dèiem en l'altre programa, avui tinc 5 anys per educar-lo i per donar-li recursos. L'etapa més important de la infància del nen, tota la feina que facis d'ara, des dels 0 o 5 anys, és una feina que després et tornarà a multiplicar dels beneficis, i si tu vols ensenyar un hàbit al teu fill, ensenya del 0 als 5 anys. Si dius, és que és l'hàbit de l'esforç, si poses del 0 als 5 anys, hi ha una possibilitat. Per exemple, vols ensenyar l'esforç, només has de fer una cosa, cada dia ensenyar-li o fer-li fer, donar una contrarietat cada dia. Posa-li una contrarietat. Avui et cortes tu solet les sabates perquè pots. El dia següent, avui et posaràs tu la jaqueta, quan és més gran, avui poses tu la taula, a partir d'ara cada dia la posaràs tu. Quan ja és una mica, té 7 anys, es fa el bocata de l'esmorzar i després fa sopar amb 10 anys, i potser amb 14 tenim la sort i tot, nosaltres no tenim que fer el sopar. Sí. Però això es pot fer, es fa, i s'ha de posar una contrarietat diària si tu vols que el teu fill tingui capacitat d'esforç, si no, no cal que ho faci, no passa res, això és la teva decisió, no? Però si no li donem recursos als nostres fills, arribaran als 14 anys en tots aquests problemes, i que n'hi ha ni molts. Només us diré una dada, el 30% dels universitaris a Catalunya, nens que, universitaris que estan a primer i a segon d'universitat, estan prenent antidepressius. Mm. I l'antidepressius és per culpa de la tolerància zero, la frustració, no s'han esforçat. Si tot li posem fàcil, no, pobret, ja ho faig jo, ja li cordo jo, ja li xafo jo la verdura, que s'aixafi ell, que no pot, bueno, sí que pot, anima-li, si fa mal li aplaudeixes, és igual. La història és que aquest nen ha de tenir recursos. Si tu li pots donar com a pare, estàs al parc, fantàstic, però donar recursos no és enxufar-ho a la tele, donar recursos és sortir a passejar, ensenyar-me hi ha alguna cosa en el parc perquè jugui amb els altres nanos. Si tu dius, no, no, jo és que opto per una llar d'infants, busco una llar d'infants en el qual el projecte educatiu d'aquella llar sigui similar a la teva filosofia, hi ha molts tipus, hi ha, mare de Déu, és que cada escola de veritat és un món, ves allà, parla, i si dius aquest rotllo és el meu, doncs el portes allà, i sobretot si el portes que hi hagi confiança amb el mestre i amb la figura del mestre, perquè és molt, és bàsic, és important, i si no el nen ho nota. Hi ha una frase que m'agrada molt que diu que l'educació del nen és com un pont amb dues columnes, família i escola. Si una de les columnes es mou, el pont és poc estable, i el pont és el nostre fill, l'educació dels nostres infants. I si tens una opció d'una escola més rígida, o anglès, o és que hi ha mil opcions, si mireu al mercat, una Waldorf, és que hi ha mil coses, llavors, però allò que escolliu que sigui, no perquè toca, perquè sigui a prop de casa, si pot ser, que sigui perquè us mola el rotllo de l'escola.
Sí, 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 la dinàmica que hi ha.
Clar, no? I totes les opcions són, no hi ha res bo dolent, perquè dius, bueno, és que si no val, no socialitzarà. Bueno, sí, perquè tu agafes i te'l portes al parc, o quedes a, no sé, sempre pots fer, hi ha possibilitats, si no pots pagar una llar d'infants, perquè també valen diners, i més ara les retallades encara més, no? Sí, igual, no sé.
Sí, 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 perquè... És que clar, a més hi ha tot el tema ara de la pública, no? Que fins ara doncs les llars de les ajuntaments doncs mira, anaven tirant, però ara n'hi ha algunes que ja han començat amb el copagament, no? No sé si és el cas del Blauet, però...
No, hi ha llars d'infants que sí, ara al gener van haver d'augmentar quotes. Aquí a Sant Celoni es va decidir que, com que s'havia donat uns preus a principi de curs i eren per tot el curs, no els canviàvem a mitjans del curs i que es mirarien de cara al curs vinent.
Així estem tots, així, o sigui que... Sí. Coses interessants. Sobre protecció, és que els dos programes que hem tingut, aquest dia és el segon... Veig que a totes dues és un tema que us preocupa. Tu, Cristina, parles de pors, tu sobretot parles de desenvolupament integral. Són dues maneres diferents de dir el mateix. Doncs sí, jo des d'aquí també, des de la ràdio insisteixo molt, des d'aquest programa, des de l'habitació dels pares, renyo molt els pares, molt, els hi fum molta canya jo als pares. Sobretot perquè, és cert, tu has donat una dada, Cristina, que a mi em sembla molt interessant, el 30% d'universitaris estan amb antidepressius. I jo et diré més, quasi el 40% que han arribat als 16 o 17 anys, en algun moment no tenen per què haver acabat a la universitat, però... el 40% d'aquests nanos en algun moment se'ls haurà de medicat per algun tema relacionat o bé amb la seva emocionalitat o bé amb algun trastorn d'aprenentatge. També és veritat que aquí faig una autocrítica, i també els oients ho saben que amb això soc molt, molt crítica amb la meva professió. Ens movem per modes i des de fa uns anys la dislèxia ha passat, ja no se'n diagnostica perquè hi ha un problema amb la dislèxia. La dislèxia no es diagnostica perquè no hi ha pastilla que la solucioni.
Yeah.
En canvi, el trastorn d'hiperactivitat, el trastorn d'atenció, amb o sense hiperactivitat, resulta que el diagnostiquem, bueno, allò a tort i a dret.
La pastilla per portar-se bé, oi?
Sí, senyor. Ja hi ha pastilla. I com que hi ha pastilla, va fantàstic.
Hem arribat al punt de modernitat de que el comportament té una pastilla d'aquí, suposo, no? 3 o 4 anys, hi haurà la pastilla per no tenir por, ser valent, després hi haurà la pastilla per estar negatiu, per ser positiu.
Sí, però el problema de tot això...
No haurem de fer res ni educar els nens, perquè amb la pastilla solucionarà tot.
És que realment ens hem tornat poc curosos. Ara m'estic posant sobretot amb la professió de meva, psicòlogues, psicòlegs, psiquiatres... És a dir, poc curosos amb la nostra feina, perquè és impossible. O sigui, percentualment no hi pot haver-hi un 12% de nens amb dèficit d'atenció. És que és impossible, val?
És que no és
perquè el dèficit d'atenció és... un trastorn a nivell orgànic, a nivell neurològic. Llavors, sí que existeix el trastorn per dèficit d'atenció, i tant que existeix, però existeix amb una prevalència de l'1 al 3%. Això vol dir que de cada 100 nens, entre 1 i 3, poden tenir el dèficit d'atenció, però no de cada 112. Què està passant aquí? Doncs tenim un decalaix de 9 nens, no? Si ens posem en percentatges... amb nombres absoluts, de 9 nens que el que ens estan dient és que possiblement nosaltres no estem fent les coses bé i que, per tant, estan inquiets i que, per tant, estan moguts i que necessiten cridar l'atenció, que necessiten que els veiem, que necessiten dir-nos que estan aquí.
Això és així.
I per això es mouen. I possiblement, part, no tots aquests nou, perquè hi haurà moltes, i podríem aquí ara explicar moltes coses, eh? Però posem que d'aquests nou, segurament la meitat, i aquí estic tirant molt baix, eh? El principal problema és la manca de seguretat en ells mateixos. I la manca de seguretat en ells mateixos ve representada per no saber controlar ni portar la seva vida. I això ve donat per una sobreprotecció dels pares. I quina sobreprotecció em refereixo? Em refereixo a... Encara és massa petit, deixa.
Pobret.
Ja li cordo la sabata. També amb un... També, la sobreprotecció també és... Com que no tinc temps per dedicar-li, li passo el xupa-xups que no toca ara. Com que vaig atabalada, és tard i no es dona pressa per vestir, val? El vesteixo jo, el deixo davant de la tele mentre jo acabo de recollir les coses per poder marxar puntuals a l'escola. La sobreprotecció també és aquella actitud a la qual un pare o una mare decideixen que, com que ja ha arribat l'estiu, o com que estan esperant el segon nen i el primer ja té pues, 18-19 mesos, traiem els bolquers. Això també és sobreprotecció, però és un error, eh? Vull dir, els bolquers, vosaltres ho sabeu perfectament, els bolquers per mi és una de la part més essencial, és la part més difícil, el control d'esfínters, perquè el control d'esfínter es barreja molts creixements, es barreja poder parlar perfectament, saber exactament què està passant en el teu cos, saber-ho expressar i, a més, controlar que allò no s'escapi. Per tant, escolta, no passa res perquè un nen arribi a P3 amb bolquers. També és veritat que demanem una rapidesa en el treure els bolquers, però és un procés molt maduratiu. No estic, a veure, pares, que també ara podria fomentar aquella sobreprotecció de... Bueno, com que la Núria ha dit que no passa res, doncs, quina feina ara treure els bolquers, és igual, ja ho farem la que ve perquè no està preparat. No, escolta, les persones que estan a l'escola Bressol saben detectar perfectament quan un nen està preparat per fer aquest canvi, no? Però també ho és el que... Ostres, que ara ve un segon i quin pal els dos bolquers, doncs pues li trec abans. Escolta, això és un problemón, eh? Trobar-li abans un bolquer. És un problema. Com també ho és el... Ai, sí que està preparat, sí, per trobar-li el xumet, perquè ja té 3 anys. Però clar, és que ara, com que ve el germà... Què vol dir que com que ve el germà? Què estàs anticipant? Quines emocions estàs anticipant tu, el teu fill? Coneix el teu fill, sisplau. Potser no li passa res. Potser li va perfecta la diferenciació de dir, com que tu ets el gran, no portaràs xumet perquè tu pots, no? Clar. I per tant, posa't ferma amb això, no? O sigui, realment estem fent molt mal quan fem aquestes coses.
Jo la veritat és que jo parlo ara ja no només des del projecte de Petits Grangers, que és això que estem fent amb nens d'un i dos anys, jo parlo com a directora d'un centre per on passen la granja escola, per on passen 10.000 nens cada any, 10.000 d'escoles catalanes, tant públiques com privades com concertades, i la veritat és que el tema de sobreprotecció, bueno, jo diria que ens preocupa, no diria molt més, estem molt espantats per el que veiem, però molt espantats. Si seguim així, jo no sé, estem fent moltes accions, fem el que podem per cridar a tanta gent com podem, d'explicar a tothom que no podem continuar així, perquè cada dia es passen coses, i no parlo de nens petits, parlo de nens d'ESO, que venen de colònies amb el col·le, i nens de primer d'ESO, que han de trucar els pares i han de marxar, perquè no poden anar a dormir sense els papes. Nens de primer d'ESO, vull dir, què farem? Quan tingui nòvia, què farà? No podrà tenir nòvia, perquè clar, no podrà dormir ni sortir amb la nòvia. Parlo de, per exemple, una nena de tercer de primària que va venir fa 2 anys i va venir en 7 fuets. 7 fuets, salchichons, 7 fuets, sí. Per què? Perquè la nena mai havia sortit a dinar fora de casa, perquè clar, pobreta, és que no, perquè no li agrada, només pot menjar el que fa la mama, i llavors no havia anat ni a dinar ni a sopar, ni a dormir a casa dels avis, i quan anava la mare portava el tàper. Llavors, clar, la mestra va dir, és que encara, em va trucar i va dir, Cristina, escolta, és aquest el tracte, jo ja sé que no és el correcte, que la nena mengi fuet, no?, durant 3 dies de colònies, però mira, millor això que mengi fuet que no pas que no surti ni a dormir fora de casa. Li vaig dir, sí, i tant, cap problema. Et diré que el tercer dia se li van acabar els fets fuets i la mestra va venir tota, ostres Cristina, que s'ha acabat el fuet, i dic, mira, tranquil·la que tinc fuet, i li vaig donar un fuet i al cap d'un minut me'l va tornar perquè no era la mateixa marca. El problema d'aquesta nena no és el colesterol a la sang, ni el que mengi malament, no és, és que tu no puc a la front, que aquesta nena serà, l'estan fent una persona no útil per a la vida, sense fortalesa interior, la nena, a veure, és que...
No aquesta... útil, i a més, perdona que et talli, probablement es converteixi en una dèspota espectacular, perquè quan un té aquesta inseguretat, quan un no pot decidir què fer a la seva vida, quan un no pot ser responsable de les seves decisions, quan no l'ensenyen a fer-se responsable, no entén les conseqüències que hi ha. Això per començar. No entén les conseqüències que porta els seus actes. A més, arriba un punt que es revela contra el que jo en dic els seus presoners, perquè al final els pares l'estan fent presoner.
Exemple, Arantxa Sánchez Vicario.
Exacte.
És exactament el mateix.
Exacte.
Però, aquí va. Però això és el que està passant. Sí. I com això podria explicar-te mil històries, amb tants nens evidents. No? Llavors, si dius, ah, això és un exemple, una cosa que ha de passar, no és una cosa que passa un dia, no, o sigui, realment estem espantats, estem acollonits per la malament, perquè no sabem què fer ja.
I pares dubtosos, jo cada dia, i clar, vosaltres suposo que encara ho veieu més incrementat cada vegada amb els anys, sobretot perquè, a més, és una època en la qual vosaltres teniu un contacte molt directe amb els pares i us aboquen totes les seves pors, com deies, no, Cristina? Però jo sí que me'n dono compte de pares molt dubtosos. És a dir, jo els dic, nois, sentit comú, no cal que pregunteu tot. Sí, pares que... Però, escolta, Núria, i ara... No, és molt més fàcil... La humanitat existeix perquè hi ha hagut sempre pares que ho han fet bé. Perquè si actues, si fas, si et mous, ho faràs bé, si t'escoltes. T'has d'escoltar. Primer t'has d'escoltar i dir cap a on vull anar. I el sí puc que comentes dels nens també, saps? Ha portat totalment els pares. Perquè jo sí que me'n dono compte d'això. Cada vegada tinc moltes més demandes de nens completament normalitzats, que és una paraula que no m'agrada, però en el sentit que no tenen cap tipus, els 3, 4, 5, 6, 7 i 8, 9 anys, és que un per mil té un trastorn de psicologia clínica. Un 1 per mil. La resta té èpoques, té temporades. Val? I sobretot, si us ho dic, que hi ha molts nens amb inseguretat arrel de tot això. Però, ostres, pares, això molt, molt dubtosos de la seva qualitat com a pares.
Però és que jo penso que el que passa és que avui en dia tenim molta informació de totes menes. Val? Abans, a veure, els nostres pares, és això, hi havia sentit comú. El sentit comú és la base. No podem fer malament. Vull dir, uns pares que estimen el seu fill volen el millor per ell i tot el que facin estarà bé. Val? El que passa que ara hi ha molta informació i el que fa és embolicar-nos. Ara que si faig això, que si aquest diu això, que si l'altre diu l'altre, haig de fer un mètode, si fas un mètode i no te'l creus no serveix per res, el que facis tu has de creure i ho has de sentir, perquè el nen el que percep és la teva emoció. Si tu t'ho creus, ell s'ho creurà. Si tu li dius però no t'ho creus, el nen no s'ho creurà. Llavors, clar, amb aquest ventall tan ampli d'informació penso que a vegades ens perdem i podem malinterpretar a vegades conceptes molt, molt ben expressats, però els podem malinterpretar. Per exemple, això que dèiem, no? El nen ha de poder triar, el nen ha de poder escollir, el nen ha de poder decidir, però per favor, un nen de 3 anys no pot manar. No
és
pot
diferent
decidir,
escollir que manar.
Val? Llavors, jo una vegada vaig sentir un exemple que em va encantar i me l'he fet meu, perquè és, tu no li pots obrir un armari a un nen i dir-li què et vols posar. No, tu, com a adult, has de decidir el que vols, val? I dir, mira, tens aquests pantalons o aquests altres, quins et vols posar? Aquesta és la decisió que pot prendre un nen, però no pot anar més enllà. Tu ets l'adult, tu ets qui ha de guiar, tu has de posar les normes i els límits. Evidentment, aquestes normes i els límits han d'estar adequats a l'edat del nen que tens davant. Però a vegades jo penso que és una mica aquesta societat d'avui en dia, ens perdem amb tanta informació, comencen a venir els dubtes, a la de que dubtes aquella acció no l'estàs portant a terme amb convicció i el nen percep aquesta inseguretat. Per tant, és com si li diguessis, fes això, però jo no sé si
ho
estic bé.
No ho sé fer. Jo no sé si està bé això que t'estic dient, no?
Però tu fes-ho. El nen què rep? Està rebent la inseguretat. Per tant, ja li estàs transmetent inseguretat.
Jo, com diu Rosa, evidentment estic absolutament d'acord, és perquè estem absolutament d'acord en torna, Rosa i jo, ens anem a sopar juntes. Però els nostres pares tenien una gran sort, i és que no sabien qui era Freud. Jo com a mare doncs no tinc aquesta sort, sí que ho sé, mala llet, no? I després que, com a mare, ara, el problema que tenim avui en dia els pares és que en sabem, ja tenim tanta informació que ja no és, el problema no és el que triem, si és tot allò a el que renunciem. Sí. I si jo per escollir una cosa, són 9.000 que les deixo. Abans escollies entre dos i una la deixaves i ja està. Ara són 9.000. I ostres, i si allò que renuncio realment és el que m'interessa, i si... Aquest, ens perdem amb això, no? Però com a pares, per la meva experiència, o agafes recte... O... Mira, jo em recordo a vegades a gent, no?, que coneixes i així, i jo penso que un pare pot ser pitjor o millor. A tu no t'agradarà com és, o no m'agradarà com és, o com porta, diguem, l'educació, però va recte. S'equivoca, sí, però va recte. Sí, sí. Hi ha altres que fan curves, no? Sí. Ara a l'esquerra, no? Ara a la dreta, ara faré així, ara... Sí. I això sí que és terrible. Sí. Més val anar recte, i si la cagues, l'has cagat, és igual, sí, sí. Però tu segueix recte. Sí. Perquè el nen tindrà una idea, una línia, se va cap a on. I una altra cosa que m'agradaria que abans he pensat i no voldria deixar de dir és que cada vegada que amb el teu fill fas alguna cosa, per exemple, ara va a sopar verdura o va a la guarderia o a la llar d'infants o a l'IKEA, és igual, quan vas a això és el para què, no el por què. Sí. Para què, ho dic en castellà perquè en català sí, és per a què per, i per costa què, sí. De diferent. Para què, no por què. Para què el nen fas que es cordi la sabata o para què li cordes tu la roba al teu fill si pot fer-ho ell. Per a què? Sí. Sobretot preguntem-nos el per a què. Per a què anem a veure aquesta pel·lícula? Per a què s'ha de dormir a les 9 en comptes de les 10 o a les 8? Per a què? Què és la finalitat de cada cosa? I sobretot dels 0 als 5 anys. Els 0 als 5 anys és el rovell de l'ou, és l'essència.
Sí, hem de ser molt carinyosos. Sí. I hem de ser molt rectes en aquest sentit. És a dir,
hem de posar límits.
Hem de posar límits.
Jo sempre dic, mima el tot el que puguis, sí, no el consenteixis zero. Eh?
Exacte.
Això és diferència. Mima el molt.
Hi ha dues coses, manar i decidir. Jo crec que són dos termes que acabeu de dir que per mi són essencials. La Rosa deia, no?, la diferència entre escollir o manar i entre mimar i consentir. Són dues coses molt diferents. Les moixaines, les que siguin.
Molt.
Però, fins aquí.
Sí.
Perdoneu que us posi un exemple que passa moltíssim. Passa moltíssim aquest exemple. Que és l'altre dia, berenar en un bar. Berenàvem, tal, no sé què, dos nens, dos anys i quatre, i arriben dos nens, pum, pugen al sofà. Hi ha un sofà blanc, els peus al sofà. S'estira. I la mare, jo tot això ho observava, la mare diu, mira quina gràcia. Ve la mestressa del local i diu, perdona, els peus al sofà no, sisplau. Ai, que estricta, no, aquesta dona, són nens. Jo, sí, són nens, però estem en un lloc on els peus no es posen al sofà. El sofà de casa et posa els dits, em sembla perfecte. És la primera república independent de casa teva, em sembla perfecte. Bé, els nens comencen a córrer. Tot això no li deia, jo observava, pensava, home, i comencen a córrer pel passadís on hi havia els lavabos. No és que els nens, que això també passa, que feia dues hores que aquella persona estava parlant amb la seva amiga i els nens ja estava fins aquí dalt d'estar-se al bar, perquè el que li toca és estar al parc i córrer. No. En aquest cas, jo hagués agafat les mans i dit, escolta, perdoneu, però us esteu equivocant. Si renyen els nens en aquell moment, és que també em diferencia això. Si en aquell moment una mare diu, voleu parar de córrer? Jo hagués dit, escolta, no, la que ha de parar de fer el que fets tu, i si no vine a fer el que fes sense els nens. Però no pots pretenir tenir un nen de dos anys fent dues hores la teva tertúlia d'adulta, no? Bueno, però no, immediatament, pum, es posen a córrer i a cridar pel passadís dels lavabos. Un minut, dos minuts, tres minuts, quatre minuts, fins que al cap de cinc minuts, l'encarregada torna a anar cap allà i renya els nens. I dius, escolta, en el passadís no es pot córrer. Aleshores, la gran torna plorant. És que m'ha dit que no es pot córrer, és que m'ha dit que no es pot córrer, és que... Per què m'ha dit això? La resposta de la mare va ser, ai, deixa-la. Aquesta senyora té manies. I mira, això és casa seva i ha de ser que qui no es pot córrer, pues res, no córrer, anirem al parc i correràs. No, manca de responsabilitat. És a dir, no, mira, carinyo, no es pot córrer. Aquí dins no es pot córrer. Prenem i després ens anirem a córrer fora, no? Però la manca de responsabilitat. És importantíssim que als dos anys, als tres anys i als quatre anys, els ensenyem que la conducta, decideixin el que decideixin, que aquelles conductes tenen conseqüències.
I penso que hem de perdre també la por a dir no. Ara hi ha la a veure, eduquem en positiu, val, deixem triar, deixem escollir, d'acord, però el no hi ha de ser. Vull dir, el nen ha de créixer amb unes bases clares, els hi hem de marcar. Marcar els límits i les normes és simplement que el nen pugui emmarcar-se dins uns paràmetres i dir, dins d'aquí, dins d'aquest paràmetre, em puc moure amb llibertat, però no puc sortir d'aquest marc de referència. A partir d'aquest marc de referència és no, perquè hi ha unes normes de comportament en un local, val, públic...
No, i al final, perquè això et dona seguretat, però al final aquella nena va quedar absolutament com espantada perquè un desconegut l'havia cridat l'atenció. I segurament és una nena superresponsable, eh? No, però la cara d'angoixa d'aquella nena era com... Que probablement aquesta nena també estem sobreprotegint aquí, també els estem fent un mal, no? Perquè aquesta nena probablement el pròxim dia digui, tindrà por, jo no vull entrar en un bar perquè a mi em renyen en els bars. No, carinyo, no és que et renyen en els bars, no, els bars no renyen. Resulta que el que passa és que aquell dia et vas equivocar, no passa res, d'això n'aprenem. I tu pots entrar en un bar i no córrer al passadís, berenar, i acabat de berenar, anar-nos-en a córrer al parc. No?
Clar. És a dir, és una mica de disciplina també, que ens hem oblidat de la disciplina i a veure, no sé, si vas a un lloc i no pots cridar, doncs no pots, i si no t'agrada, doncs t'aguantes.
L'importància
als dos anys comença aquesta feina.
Als dos anys no, als zero anys.
Sí. Des de ben petits.
Sempre. No hi ha nada.
Us accepto. Però... Vull dir, però sí que és important, no? I una mica el missatge cap als pares també ha de ser aquest, no? Suposo que és molt important de dir, escolta, agafeu les regnes, no? Sí. I amb aquest sentit comú, al final, el temps se'ns tira a sobre. Sempre em passa igual, sempre, mai ho puc controlar.
Jo vull dir una cosa abans.
Sí, tant.
Aquesta nit, quan aneu a ficar els nens al llit, feu una cosa, tanqueu la llum, us tombeu al costat, i li dieu en veu baixa, diu, saps què? M'encanta que siguis el meu fill. Només això.
Molt bona frase, molt bona frase. Molt bona frase. Escolteu, a mi el que m'ha encantat és tenir-vos aquí.
Igualment, gràcies.
I igualment. Espero tornar-vos a tenir. I
quan vulguis, aquí estarem.
I la Rosa, per permetre'm, que això... La Rosa venia al primer programa així una mica coquet. Saps què passa? Que hi ha molts oients com tu, que quan els dic, va, veniu, em diuen, vols dir, què, l'experiència? Per repetir,
que sé. Ara podríem estar aquí hores i hores parlant.
Perfecte. Doncs també us ho dic a tots vosaltres, envieu-nos un mail, va, que tenim ganes de conèixer i tenim ganes de que participeu aquí amb nosaltres, a radio@santsaloni.cat. I bé, us deixo sense cançó perquè ara ve el conte. I que disfruteu d'aquest conte i us espero el dimecres que ve. Una abraçada.